Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5. Bona tarda, són les 5. Aquesta hora us informa a Txell Vallespí. La Guàrdia Civil ha detingut l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per ordre de l'Audiència Nacional i per contractes públics sota sospita. A la mateixa operació també s'ha detingut el que va ser president de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, fins al 2019. Madrid, Paula Bruixats, bona tarda.
Bona tarda. La investigació està secreta, però fonts properes confirmen que s'investiguen diversos contractes públics que podrien ser delicte. L'Audiència Nacional dirigeix el cas en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció. Els detinguts estan en dependències de la Guàrdia Civil a l'espera de passar davant del jutge. Leire Díaz està també imputada en un altre cas per suborn per les suposades maniobres contra fiscals i contra alts càrrecs de la Guàrdia Civil, a qui suposadament Díaz, quan encara era militant del PSOE, va oferir ascensos a canvi que aturessin algunes investigacions judicials. Aquesta és l'última hora detinguda ara per aquesta altra causa, pendents de saber-ne més detalls. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Maria Costa.
La pesta porcina africana continua continguda en el radi de 6 quilòmetres de Cerdanyola del Vallès i no ha afectat cap granja de porcs. Totes les analítiques que s'han fet, els animals de les granges en el radi de seguretat de 20 quilòmetres han donat negatives. A aquesta hora està donant tota la informació sobre l'alerta sanitària el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Anem al Parlament. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, el conseller ha destacat com a molt positiva aquesta notícia.
Podem confirmar que les 55 granges del radi de 20 quilòmetres són totes negatives. Podem confirmar que el virus no ha entrat a cap granja, a cap circuit comercial. Per tant, això és una gran notícia i això hem de fer tots els esforços possibles per mantenir doncs, aquesta situació i evitar que un descuit o una deixadesa doncs, amb algun dels protocols de treball doncs, pogués espatllar.
Ordeig també ha avançat que es farà una taula del senglar a nivell de Catalunya per reduir a la meitat el nombre d'aquests animals a tot el país, sempre comptant amb el suport del sector. Carme Montero, Catalunya Ràdio, Parlament. Presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella a Catarroja, al País Valencià. La dona de 43 anys ha mort avui, després d'estar 3 dies ingressada a la unitat de cures intensives a conseqüència d'una pallissa. Els fets van passar la matinada de dissabte al domicili familiar que els dos compartien.
La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica alerta que les operacions d'estètica low cost acaben tenint un 56% de risc de complicacions i és que, segons una enquesta de la institució, 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans han atès alguna complicació postoperatòria de persones que han anat a països com Turquia o Colòmbia. Ho alertava el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Jordi Mir, president de la societat.
Complicacions majors inclouen la mort o infeccions greus que poden generar aquesta sepsi, aquests ingressos a la UCI, ingressos hospitalaris en perill vital, o les complicacions menors, més freqüents, que poden incloure irregularitats, flacidesa de la pell...
L'ús social del foc s'hauria generalitzat centenars de milers d'anys d'abans del que es creia fins ara. Arqueòlegs del Museu Britànic han trobat a Suffolk, a l'est d'Anglaterra, terra escalfada d'estrals de sílex trencades per la calor i també dues peces de pirita de fa uns 400.000 anys que demostren, de fet, que els humans ja feien foc de manera conscient. Andreu Uller és paleontòleg de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social.
Per primer cop s'aporten indicis de la producció d'aquest foc, perquè en tots aquests exemples que tenim d'ecologies similars a Europa, no hi havia cap indici de com s'havia produït.
Són declaracions que ha fet a Catalunya Ràdio. Esports, Damià Aguilar.
Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7 del vespre començarem la transmissió de la TDG del Barça-Benfica. És un partit de la cinquena jornada de la Champions femenina de futbol. A la Champions masculina avui fem un tot costa especial pels canals digitals per seguir el Madrid-Manchester City, que comença a les 9. També es juguen en aquella hora l'Atlètic Club PSG i el Bruges-Arsenal. Abans, a 3 quarts de 7, el Villarreal rep el Copenhagen. Aquesta tarda publiquem un nou capítol del podcast espanyol reservat amb entrevista a l'exporter blanquiblau Carlos Cameni. En bàsquet hi ha Eurolliga femenina amb l'Unix Girona Esquio italià a 8:15 i Eurocup masculina amb el Baxi Manresa Chedevita Olimpia a 9:15. Hi ha Champions masculina d'hoquei patins a les 9, Igualada Barça, i Copa del Rei de futbol sala a les 7 a Santa Coloma, Indústries García contra Barça, partit de 8:00.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio tanquem el 2025 amb la millor audiència anual de la nostra història.
680.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Els dos magazins matinals de la casa creixen.
Senyores i senyors, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell puja un 11% respecte a l'any passat.
Moltes gràcies, molt contents, estem flotant.
I el suplement amb Roger Escapa també puja i lidera els matins del dissabte.
Una cosa més de la informació internacional.
El Catalunya Migdia i el Catalunya Nit continuen sent referent informatiu del país. Mentre que 3Cat Info assoleix la xifra de 100.000 oients. I una vegada més, liderem l'audiència en podcast.
Gràcies, gràcies infinites.
680.000 persones ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Hi ha música que volíem preparar.
No, és que anem amb tot. Anem amb tot.
Miqui Esparvé, com estàs?
Molt bona tarda.
Molt content de ser aquí. Miqui Esparvé és un actor que ens el trobem fins a la sopa ara mateix.
Ara mateix.
Obres una plataforma i fa una pel·lícula, obres una plataforma i fa una sèrie, vas al teatre i fa una obra de teatre. Què més et falta per fer Miqui Esparvé ara mateix?
Home, no, d'entrada tocar fusta i creuar els dits i esperar que vagin apareixent projectes com els que han aparegut aquest any, que són un espectacle i crec que donen tot el sentit del món a allò que un s'enfoca i de dir, tant de bo surtin coses com les que estic fent.
Aquest divendres s'estrena la pel·lícula de Judit Colell, Frontera.
Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad, lo he intentado.
Una pel·lícula que parla dels jueus que arribaven a casa nostra creuant els Pirineus, parlant de 80.000 persones. Tu coneixies la història?
No, i crec que moltíssima gent, pel que he vist, després també amb companys teus de premsa i demés, és una història desconeguda, que també té valor que descobrim una història així 80 anys després. Entre l'any 43 i el 45 van passar més de 80.000 refugiats que escapaven de l'Holocaust per la frontera franco-catalana. Normalment és una frontera que estàvem acostumats, o uns passos de frontera que estàvem acostumats a veure com la gent s'exiliava i intentava passar en direcció exacta.
Aquests venien cap aquí.
I venien cap aquí, després feien ruta, molts d'ells, direcció Galícia, Portugal, per poder creuar el continent. Però sí, sí, és una història molt frapant, la veritat.
Tu aquí fas d'un funcionari que és a la frontera. Quan t'arriben aquests papers i no coneixes la història, abans de dir que sí o que no, has de descobrir de què va la història, és a dir, la història real per decidir si t'interessa o no t'interessa.
Afortunadament, en aquest cas, i la gent ho pot veure quan vagi a veure la pel·li, que hi ha d'anar tothom, d'acord? Si és veritat que és una història que ja de per si està molt ben explicada a la pel·lícula, és a dir, t'explica molt bé d'on parteix la necessitat d'aquesta gent, que al principi ja de la pel·lícula, això que estem explicant no és un gran spoiler perquè funciona ja només al principi, intenten creuar i per què intenten creuar, no? Ja només veient de què anava la història, i quan em van dir, no, és que està inspirat en fets reals, ja vaig dir que sí. Entre altres coses perquè coneixia molt la Judit, amb la Judit havíem rodat un anunci dels mercats de Barcelona per la Diputació feia 20 anys, tio. Sí, carai. sí, no, molt bèstia. I arrel d'això ens coneixíem, tal, ens havíem creuat després més endavant, ella ja com a presidenta de l'acadèmia, jo algunes vegades nominat i tal, i ens havíem trobat, i home, què tal? I em va dir un dia, tinc aquest projecte, me'l vaig llegir, vaig dir que sí, i després va començar la labor d'investigació. Aquí darrere hi ha el Gerard Jiménez i el Miguel Ibáñez del guió, que ells també van fer un treball de recerca. Tot això perquè ve a partir d'un, crec, d'un article del Mundo, ara potser m'equivoco de mitjà, però crec que era un reportatge del Mundo en el que un senyor, crec que era d'Alcoi, de fet, doncs hi havia la crònica del seu fill, que ara ja deu tenir 90 anys, aquest fill, i explicava que el seu pare havia sigut aquest administrador d'aquesta frontera, sí.
Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
I no deixa de posar-nos sobre la taula la qüestió de la migració, que avui en parlem molt, amb xifres, no ens hi fixem, i que això a vegades va, a vegades ve, a vegades som els receptors, a vegades som els migrants, no? I és una qüestió molt, molt d'actualitat, que potser també aniria bé que la gent veiés una altra manera d'afrontar aquest tema.
Molt. La pel·lícula, un dels aspectes que crec que més crida l'atenció i més interessa és que, desgraciadament, dialoga amb l'actualitat, i dialoga amb molts aspectes, però nosaltres posem sobre la taula una història d'esperança, d'empatia, de solidaritat, sobretot per això, deixant molt clar i recordant, que crec que també és un aspecte que hem de tenir present a dia d'avui, que la gent, en la seva majoria, o sigui, sobretot la gent migrant, que està migrant per aquest tipus de casos, no se'n va de casa seva per plaer. Vull dir, és gent que marxa per necessitat extrema. Si ens trobéssim en les seves condicions, faríem idènticament el mateix que ells fan i que elles fan per poder salvar les seves vides. Ningú deixa casa seva per plaer. Ningú.
El Miquis Verde fa cinema, però també fa teatre.
El Avelut és el rito de duelo judí. Los familiares os reunís en casa para acompañaros unos...
Acabes de fer de jueu sefardita a l'obra teatral Los Nuestros, de Lucía Carballal, al Teatre Nacional de Catalunya. Una altra experiència totalment diferent.
Brutal, sí. Una coproducció del Centre Dramàtic Nacional i el Teatre Nacional de Catalunya. I ha sigut molt bèstia, ha sigut un viatge molt intens.
Era la teva primera experiència al Nacional?
No, al Nacional feia anys vaig estar-hi amb una adaptació que va fer els Selves de La importància de ser franc, del Wild, i vam estar allà una tropa ben xula i ens ho vam passar molt, 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 molt bé amb aquell muntatge i va agradar molt. I ara tornava precisament a la Sala Petita, que és on vam estar la primera vegada. És una història molt poderosa, aquesta de Los Nuestros, que ja ha acabat, perquè té aquesta cosa de les dues finestres, no? Primer Madrid, després Barcelona, no hem fet gira, no en farem pas, i va ser molt emocionant acomiadar-la el passat diumenge, la veritat. És una reunió d'una família que celebren, segons el culte jueu, hi ha un ritual que es diu l'avalut, no? I aquest avalut consisteix en que quan mor un familiar s'han de reunir sota el mateix sostre 7 dies seguits, compartint temps i espai per vetllar la persona que s'han anat. Llavors era la reunió d'una família i, evidentment, doncs, hi havia des de conflictes d'identitat, d'arrels, de la projecció cap a un futur i d'altres estirant cap a tornar a un cert passat i tot plegat, i crec que el pas ha sigut molt, molt positiu. Estem molt contents d'haver pogut estar al Nacional, la veritat.
Potser l'heu vist al Nacional, potser el veureu aviat als cinemes i segurament l'heu vist els últims dies amb una sèrie de Movistar.
Golpe de estado.
Tenemos que encontrar la manera de parar esto.
Si el golpe hubiera tenido éxito, todo el mundo lo habría respaldado.
Anatomía de un instante, aquesta sèrie de Movistar que retrata la història al voltant del cop d'estat del 23F, i el Miquis Verde fa de rei d'Espanya, de l'emèrit, de Juan Carlos I.
I amb aquesta veu que tens tu podries haver fet de Carrillo, també t'ho dic.
Mira, exacte. No? L'Eduard Fernández està bastant millor que estaria jo.
L'Edu fa estupendo.
Escolta'm, el rei d'Espanya no el feies, no?, als festivals de la Salle.
Realment, aquest no em tocava a mi, aquest potser el fèieu més vosaltres. No,
jo el rei no l'he fet mai.
No l'havia treballat jo fins ara, no.
Com et venen a buscar per fer el rei? És a dir, què creus que van veure primer? L'alçada?
Sí, crec que
la cara...
M'agrada que... O sigui, el Francesc fa la cara, però es toca com el nas, perquè us feu la idea, no?, els oients. Però sí, jo crec que és aquest... Jo crec que és
aquest... És a dir, que físicament van dir, aquest tio...
Mira, tres coses. Una, tinc l'edat que té el rei, que tenia el rei en el moment del cop d'estat.
D'acord.
Sí, tenia 41, 42, diria. Tinc ara l'edat que tenia ell aleshores. Hi ha una qüestió d'alçada, sí, de planta d'alçada.
És que t'has fet alt, mal parit.
Bueno,
a la Salle no eres tan alt.
Bueno, vaig fer l'estiró tard, jo.
Vas fer l'estiró de tard.
Jo vaig fer un estironet guapo que un estiu em van haver de canviar l'armari sencer, sí. Però sí, jo vaig ser dels que trigaven més a fer l'estiró a casa, eh? Vull dir que això. I res, jo crec que sí, que va lligat això, i també perquè els dos anem bé de nas, també t'he de dir. Això és així, és un fet.
Recordes quan et proposen... Volem que facis el rei d'Espanya, què vas pensar?
Vaig fer una prova, per això. Em van trucar i em van dir, mira, es fa l'adaptació del llibre del Cercas, ho porten dos directors de càsting de Madrid, que són directores de càsting que són molt, molt bones. I, clar, al principi fa molt respecte. També perquè un pensa que pot ser un regal enverinat, si t'ho donen. I recordo entrar i els hi vaig dir, què heu pensat amb la veu? Això sí que els hi vaig dir. Perquè val, sí, la planta, el que tu vulguis. I a més és una aproximació, cal que quedi clar que no és una imitació com a tal, ni una paròdia, perquè volíem fugir de la paròdia i de la
caricatura. Clar, és a dir, tu veus allò i no fa riure.
No.
Però podria haver fet riure, segons com ho haguessis fet.
Sí, de fet, t'he de dir que els primers visionats, potser, que vam fer des del Festival de Sant Sebastià, com aquí, que vam fer un passe al Cines Aribau en motiu del Festival de Serializados i tal, la meva primera aparició a la sèrie és telefònica. O sigui, jo apareixo en off, no, ni tan sols en veu.
Només la veu.
I clar, ja, la gent riu.
És que és una veu molt reconeixible.
És que és una... Jo crec que la gent riu de... Hòstia, aquest home, clar, ha sigut el rei d'aquest país durant d'Espanya, no d'aquest, d'aquell, però durant molt de temps, no? I res, vull dir que durant una estona jo crec que la gent fa un somriure fort, sí.
Ara et faré un atracament. Perquè aquí tenim la biografia de l'emèrit, Juan Carlos I.
No el llegiré com a rei, ja sé com ho demanaràs. Oh, sé com ho és que no ho he fet en cap entrevista.
Ja, però cap entrevista te l'ha fet un company de col·le.
Ja ho sé. I jo t'estimo a tu i jo t'abraço.
No ho faràs?
No
fa falta preguntar-li, però
no
t'ho faràs segur.
No t'ho faré, però et dic per què, Francesc.
Però si més ho fem, era molt xulo.
Sou maquíssims, de veritat us ho dic. O sigui, sou maquíssims, però no us ho faré, però us dic per què. Perquè això porta una estona de preparar-se la veu, estar bé als tal lloc. Si ara mateix demà em veig aquest tall i m'escolto, diré ho vaig fer malament, jo sóc molt d'oxigen aquí on em veus. Llavors, us ho agraeixo molt, em fa molta gràcia que heu comprat el llibre del rei, sou molt forts.
Ens hem deixat una pasta, o sigui, ens faran pregunta parlamentària, perquè hem comprat el llibre i no l'hem fet servir.
Mare meva, sí, realment t'anirà bé per falcar alguna porta.
Això segurament. Escolta'm, t'estàs especialitzant en història d'Espanya, pràcticament.
Mira, sí, és veritat que tinc la sort d'haver pogut participar en molt poc temps i que s'estreni en una finestra molt, molt, molt estreta, tant en un projecte que parli de la transició com en un projecte que parla de la postguerra més immediata, no? Però crec que és important, perquè potser les generacions més joves, i és algo que ens fa una mica de susto en general, tenen poc record perquè i això ho hem dit molt a les entrevistes, però crec que està bé remarcar-ho. Formem part d'una generació que la guerra civil s'hi passava de puntetes i la transició ni tan sols hi arribava. Crec que està bé que les generacions més joves tinguin referents audiovisuals que siguin accessibles com aquests per explicar versions dels moments que es van viure en aquell període tan obscur de la història d'Espanya.
¿Vosotros sabéis que estáis en el Bernabéu, siendo mexicanos?
Sí, sí, hemos querido venir a ver...
El Mic ha fet absolutament de tot. Ara sentíem cinema, teatre, has fet tele també, havies col·laborat en aquesta casa.
Sí, senyor, amb tu.
I aquest dos... Exacte, el tenim un punt, l'any 2012. I tenim aquesta sensació, i ara parlo seriosament, que estàs a tot arreu fent-ho tot. És així? No pares?
Aviam, soc conscient que...
Moltes pel·lícules, moltes sèries.
Soc conscient que... o sigui, nosaltres sabem quan es roda, no sabem quan s'estrena, m'entens? De fet, el tema d'Anatomia d'un instant és una anomalia, perquè nosaltres vam rodar això a mitjans d'aquest any, pràcticament, fins al maig. Els projectes, més o menys, triguen un any a estrenar-se. Es va estrenar ràpid per estrenar-se en motiu de la mort de Franco, el 20N. Però és una anomalia. Sí, soc conscient de moltes coses. Una, que s'estrenen moltes coses de cop i formar part de tres projectes tan diferents i tres personatges tan aïllats l'un de l'altre. Per mi això és la carta als reis, d'alguna manera. I per l'altra també soc molt, molt conscient del privilegi. O sigui, això t'ho dic amb la mà al cor. Soc molt conscient de que soc un privilegiat i que he pogut enllaçar coses i projectes i estar en actiu tenint col·legues, companys, actors, actrius talentosíssims.
És que estàs treballant amb els millors, a més.
Ara mateix s'ha donat que sí, que en els últims projectes sí. I això suposo que també és fruit d'alguns anys d'anar remant cap a una banda i que tenir l'oportunitat que t'apareguin opcions com aquestes que en realitat és el que et deia, o sigui, és el tipus de projectes que un aspira quan es planteja que es vol dedicar
a
això.
O sigui, ja estàs en el punt aquell que pots dir que no a coses?
A coses sí, a tot no. A coses sí, no t'ho negaré. Puc escollir algunes coses, però puc escollir del que m'arriba. Jo no puc... La gent de vegades s'imagina que la carrera d'un actor és com que cada vegada vas a fer el que et ve de gust, no? I ara faré una pel·li de terror, i ara m'agafaré una sèrie de comèdia, i ara... No va així.
I si poguessis triar, què et ve de gust fer que no hagis fet? O...
Mira, sé que és com... fa una mica de ràbia la resposta, però m'agradaria com seguir fent aquells projectes en els que algú, el qui estigui al cap, el director, la directora, els directors de càsting, etc, etc, no m'imaginin a priori. És a dir, crec que hi ha un efecte que de vegades costa molt de que passi, que és que et truquin per fer una prova en un personatge que potser a priori no t'imaginen.
Com el
rei. I això és el que ens donen, per exemple.
Que l'entrada no estigui en l'imaginari, no?
Sí, que no estigui en l'imaginari, exacte. Perquè et dona l'oportunitat també de créixer, de proposar, no? D'ensenyar que tens molts colors al Pantone, no? I de dir, mira, escolta, és que... Fer sempre el mateix, Francesc, no ho sabria fer jo, m'avorriria.
I Smiley 2?
No ho sé.
Passarà?
Jo no ho sé si passarà.
No està en marxa, això,
no, no està en marxa, no està en marxa. No sé, home, hauríeu de reclamar molt que la voleu, perquè de cop i volta Netflix ho plantegés, suposo.
Va funcionar, no?, la primera
temporada. Sí, la primera temporada va funcionar, i de fet és maco veure com quan arriba aquest període, no?, encara ens etiqueten a mil puestos i ens diuen allò, escolta, revisionant, no?, és com que hem format part per alguna gent de l'arxiu de pel·lícules i sèries que s'han de revisionar per aquestes dates. Escolta, molta il·lusió.
Fa molts anys que el conec. I fas moltes coses, i has triomfat molt, i et veig molt semblant a com eres al col·le.
Això
com
és molt
maco.
Com
ho has fet?
Tu també, eh?
No, però jo no he triomfat.
No, perdona, jo no he estat allà a Washington i fent coses,
eh? Jo no estic a Netflix.
Bueno, no, clar, però s'ha anat a fer món.
Jo estic a 3CAT, que està molt bé, eh? Ara diuen, no, estem a 3CAT. Però...
Com es fa? Jo no sé... Cuidant l'entorn, jo crec. És molt important tenir gent que t'estimi, que et faci tocar de peus a terra, i que això que fem nosaltres, al final, no estem operant a cor obert, saps què vull dir?
Per sort. Vull...
Sí, per sort.
Perquè això sí que ja... puc dir, miquis per bé de metge, compte.
No vingueu.
Seria bastant perillós.
No vingueu. Però està bé tocar de peus a terra. Ara sí, és veritat que tenim una responsabilitat, de vegades, i més en projectes com els que acabem d'explicar, no? Tant el de la transició com el de la postguerra immediata sobre el tema que tracta. Jo crec que és tocant de peus a terra i sabent també, sent molt conscient que això ara mateix és un moment devoradíssim i s'ha de gaudir i s'ha d'aprofitar i s'ha d'exprimir, però un també ha de ser molt conscient de que això va i ve, i ser molt agraït i anar ben acompanyat sempre que es pugui.
Doncs a gaudir-ho.
Sisplau.
I gràcies per venir.
Gràcies a tu. Digue'm quan és el teu aniversari i et compraré una veu, d'acord?
Doncs no, perquè fins al maig no puc anar així. Amiguis, per bé, gràcies per venir.
Vaja, molt bé,
una pausa, ara venim.
Merci.
Enderroc Llibres presenta 150 anys en veu de dona. Un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món, il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell. De Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona. Un llibre per mirar i llegir.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba. Fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
El Nadal al Port ja brilla al Port Vell.
Fins al 6 de gener, apropa't al Port de Barcelona per viure el Nadal més salat, que enguany s'amplia fins al Moll de les Drassanes.
Gaudeix d'un bateig de vela gratuït. Visites a vaixells, actuacions, atraccions, parades i gastronomia en un espai que uneix la ciutat i el mar.
Consulta tota la programació a portdebarcelona.cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Oiô? Hola!
Ja està aquí, ja arriba Carolé. Tin-ti-tin-tin-tin-tin-tin, tiqui-tiqui-tin-ten-ten. Tinc-tin-tin-tin-gatxan, oh, que bé!
El doctor Slum. Ja disponible en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Casa Calores de Pere Riera torna a la sala Beckett fins a l'11 de gener. Una història d'amistat, amor i família en una casa vora el mar on els anys passen i la joventut s'esvaeix. Una fotografia tendra i personal sobre el pas del temps. Amb Jordi Buixaderes, Júlia Bonjoc, Arnau Comas, Eudald Font, Rosa Gàmiz i Júlia Molins.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Viu la major aventura d'aquest Nadal a Westfield La Maquinista. Patina a la pista sobre gel més gran de Barcelona. Llançat pel tobogan gegant, descobreix el mercat de Nadal o gaudeix d'un espectacle immersiu inèdit a la Casa Stilton. Un sol lloc, tota la màgia. Westfield La Maquinista, el millor destí per a les teves compres.
Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5 minuts per 6:15. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Garriga.
Encara que el Barça ja ha tornat a jugar al Camp Nou, el cert és que encara falten molts mesos perquè el nou estadi, el nou Camp Nou, estigui del tot acabat. De fet, l'obra porta un retard considerable, com a mínim un any i encara una mica més, el que podem veure per veure l'acabar, no? El que podem trigar. Però... vaja, això de les obres inacabables no és exclusiva del Barça.
No, ni molt menys, ni molt menys. Ja s'ha de ser tolerant amb aquest tema del retard de les obres, perquè a tothom li ha passat. Per exemple, no sé si tu has hagut de canviar-te, per exemple, de cuina, allò que
mira,
hem
sí.
de fer obres a casa,
de
la
fer,
cuina.
Ho haig de fer.
T'arriba el palet i dius, escolti'm, quan trigarà? Una setmana, 10 dies? 6 mesos després encara tens el microones, el lavabo, allò i t'escalfes cada matí la llet perquè allò no acaba de rotllar. Això és, home, és empipador, però és absolutament normal. Doncs si això passa en l'àmbit domèstic, imagina't el que no passarà amb les grandíssimes obres que s'han fet a la història, que porten retards, augments de preus, mal de caps constants.
De fet, avui hem sortit a preguntar al carrer per l'obra, la gran obra de Catalunya que s'ha eternitzat una mica, que és la Sagrada Família, la nostra...
Que referies a la reforma del finançament, no? Però no m'hi confon.
Encara és més antiga, aquesta.
Sí, sí.
Encara és més antiga. La Sagrada Família, hem demanat a l'estudiant en pràctiques, la Maria Pérez, que faci la pregunta que tots ens hem plantejat en algun moment de la nostra vida. Veurem la Sagrada Família acabada?
Creus que veuràs acabada la Sagrada Família?
Soc molt gran, no ho sé, filla. És una mica difícil, eh? Però bé, espero veure-ho.
No. No sé exactament, no sé quan li queda, però amb els 44 anys que porto, no crec.
No, porque yo en la época de los 70 recaudaba dinero ya para acabar la Sagrada Família y fíjate la época que estamos y todavía no se ha acabado.
Home, espero que sí. No sé, tinc l'esperança des que era molt petita. Suposo que sí.
Jo crec que sí que volia acabar la Sagrada Família, tot i que penso que seré ja bastant gran. Vull dir, jo crec que tindré 80 anys o així.
La gent té paciència.
Sí, paciència, però no s'ho creu, això.
Paciència, esperança i una mica d'incredulitat.
Teòricament queden menys de 10 anys, per acabar la Sagrada Família, o sigui que...
La veurem.
I tant, i tant, i tant, i tant.
Però això de les obres que s'eternitzen no és nou. Per on comencem?
Comencem per Anglaterra, una cosa del segle XVIII. Ja saps que una de les excuses habituals perquè una obra no s'acabi és allò, em falta personal. No, havia contractat uns quants, però no em venen, etcètera, etcètera. I això és una acusació molt habitual, molt habitual. I quan tu has encarregat una obra t'empipa molt veure que falta gent. Però potser el cas històric més exagerat és la història d'un senyor que es deia Simeon Ellerton, de Durham, al nord d'Anglaterra, que va viure a principis del segle XVIII, perquè ens en fem una mica la idea. Ellerton era una mica un precursor del jogging, un apassionat de caminar. Anava caminant a tot arreu. Per exemple, sovint vol dir cada 2 per 3, anava des de casa seva a Londres a peu, que són aproximadament uns 300 quilòmetres. I ell això ho trobava... Home, evidentment no d'una tirada...
Anava i no però... ho feia en un dia.
No, però aquests passejos els feia constantment. Era una passió, el considerava un excèntric ja a l'època, i es va fer famós per aquesta excentricitat. Però encara va aprofundir més l'excentricitat, perquè va decidir una cosa, fer una cosa de profit, a part de passejar passejar, que era agafar pedres per anar mica en mica portant-les cap a casa seva. Ell tenia un terreny, i anar-les acumulant per construir-se una casa. I és clar, el concepte pot ser molt adequat, però és una cosa, una pedreta que et cap a la butxaca que no molesta, i una altra és el que havia arribat a portar. Ell es va acostumar a portar un sac i carregar dins pedres. Havia portat fins i tot uns 50 quilos sobre el cap.
Ell mateix, eh?
Ell mateix. I cada viatge que feia anava portant les pedres. Ellerton va viure fins als 104 anys, o sigui que déu-n'hi-do, és un cas, però es va acabar construint tot sol una caseta prop de Durham amb quatre duros, perquè simplement el que va fer va ser agafar pedra a pedra del camí fins a construir-la. La famosa casa, que per cert ja no es conserva, la casa en qüestió, però que Ellerton se la va construir pràcticament a un pressupost zero.
Clar, això sí, cada soci del Barça hagués portat un maó, mira, ja tindríem l'estadi fet.
Gran idea, que ja el Barça ja no és aprofitable. A Montilivi l'han de canviar, no?, també, perquè diu que no és
suficient. Han de fer, sí, una ampliació.
Escolta'm, a Girona
podríem fer... Socis del Girona, una pedra cada soci...
I ja ho tenim,
dat
i beneït.
Segona història de construccions particulars. A veure, on ens situem ara?
Barcelona.
Ah.
Mira, ja ho diu.
Oita.
Si no t'inspira... T'inspira, tens sang allò bullida, eh? Perquè això és Gaietà Renom, un dels grans cantants de l'època de l'Emili Vendrell i companyia, amb aquesta veu tan campanuda, tan meravellosa. I està cantant la sardana Princesa de Barcelona de Jaume Torrent. S'ha de dir que la princesa en qüestió, a la que refereix Gaietà Renom, és la Verge de la Mercè, l'adversària de Santa Eulàlia. Per cert, avui és Santa Eulàlia, però no la nostra, és Santa Eulàlia de Mèrida.
Ah, no em sonava, això.
Santa Eulàlia de Mèrida. Doncs en el patronatge de Barcelona. A Santa Eulàlia, que li està encomanada explícitament la vetlla dels barcelonins, per tant, els barcelonins que ho escoltin, està consagrada a la catedral de la ciutat, a la Santa Creu i a Santa Eulàlia. I d'aquest edifici de la catedral te'n vull parlar, i no de la Mercè, amb el qual els santeulalins com jo no en volem ni sentir-ne parlar. Amb la Mercè estem barallats. Santa Eulàlia per davant.
Les devocions cadascú que tingui les que vulgui, però cap on anem?
Doncs resulta que el lloc on està situada actualment la catedral de Barcelona ja hi havia, com a mínim, des del segle VI, un temple que devia ser el bisbat de Barcelona, més o menys, per situat. A meitats del segle XI, aquest edifici, que ja l'anomenen la catedral de la Santa Creu, la Santa Eulàlia vindria una mica més tard, van considerar que s'havia fet vell i van decidir construir una catedral, la catedral anomenada romànica, que no és la que tenim ara. La catedral romànica també allò van veure que allò ja quedava tronat amb els anys, i el comtat de Barcelona estava passant per una bona època, la corona d'Aragó ja començava a rutllar, i a finals del 13 es va construir a sobre d'aquesta catedral romànica un altre edifici que ja és més o menys com l'actual catedral. La part interior, sí, va trigar segles, o sigui que és un procés llarguíssim. Aquest edifici va ser planificat per un mestre d'obres i dibuixat sencer al segle XV, però no estava ni molt menys acabat. Anàvem fent la part principal, sí, la part del culte, etc, es va fer, però la façana i el que era l'aspecte de l'edifici general no estava acabat. Hi ha fotos, encara es conserven, de com era, fotos del segle XIX, òbviament, i és una mena de casalot una mica rònec, amb una porta així rodona alta, i para de comptar. El veus des de fora i dius, ostres, com a església no és cap cosa d'altre món. Aquesta sensació d'església lletja que tenia la catedral de Barcelona, perquè simplement una església que encara no estava acabada, la tenia tothom. Tant és així que un insigne catòlic, banquer i una persona molt important a la història de Catalunya, que és el banquer Manuel Girona, va decidir que finançaria finalment l'acabament de la catedral. Ja estava bé de tenir-la mitges durant segles i segles i segles. Anem a fer de debò la catedral. Finançarem la façana, i llavors va promoure un concurs, de diversos que presentessin diversos equips d'arquitectes. Per cert, un dels arquitectes petits, diguéssim, que ajudaven en un d'aquests projectes, que no va guanyar, per cert, va ser el Gaudí. Gaudí, una de les primeres obres que feia...
El van descartar,
però no era de Gaudí, l'obra, eh? O sigui, ell era un dels que ajudava. Doncs que presentessin un projecte d'acabament. curiosament, Manuel Ginora tenia les seves idees, i ell, que havia estudiat arquitectura, no l'havia acabada, va dibuixar el que per ell havia de ser la nova catedral de Barcelona, una façana, etcètera, etcètera. Que curiós que guanyés el seu propi projecte.
Home, tu diràs.
Això són aquelles casualitats que dius, ostres, la vida dona unes voltes increïbles.
Qui paga, mana?
Això ho diem després, però en aquell moment va causar un cert escàndol que el mateix Manuel Girona es presentés i emparés. És cert que va agafar de director d'obres un dels que havia presentat un altre projecte, Josep Maria Mestre, que era un dels importants, diguéssim, i ho va fer. La façana va quedar més o menys tal com la veiem ara, eh? O sigui, la façana actual, l'aspecte és aquest, li van afegir unes torres i el cimborri, etc. O sigui, li va donar un aspecte més de catedral, però amb una qüestió important. Recordem que Manuel Girona era banquer. I, per tant, el tema d'ingressar diners li anava molt bé, però això de gastar no ho trobava molt agradable. Aleshores, el que va fer va ser fer una tècnica constructiva, o apagar una tècnica constructiva, que era posar una mena de plaques enganxades amb una mena de grapes a la façana, que era a la façana anterior li enganxava aquestes plaques, que és el que hem vist. Allò, amb els anys, es va deteriorar, i fa una quinzena d'anys aproximadament van haver d'intervenir perquè les plaques queien. Ara ja està segura, no es preocupin, no matarem turistes d'aquesta manera, sinó d'altres, però les plaques estan ben fixades. Però, és clar, per fer-ho barat, doncs allò que passa a les obres, després s'ha de tornar a pagar.
Va, i acabem amb una última història més recent en el temps. Seu.
No, home.
S'ha emocionat.
Home, és l'himne de la República. Però tu no cantes, aquestes
no,
fotudes.
És que no, mira, Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No he arribat, no arribo al final.
Està justet, el noi,
No arribo al final.
Sí,
que
això l'he
impressionat. Que aquesta infusioneta que t'hem preparat amb tot el carinyo i tot l'amor del món.
Me l'hauríeu de prendre abans.
Oi? Tot el matí dient, no cal.
I mira, a tu cadet.
Acabes tu amb l'Enric?
Sí, clar.
Sí, doncs...
Què acabes cantant ara?
Em quedo aquí, però...
Què cantaves ara, Campena? Què era això? Que acabo d'entrar.
Això és la República de Corea. Ara, precisament t'estan esperant a fora dos amics de la policia política coreana perquè han descobert que no saps cantar l'himne, o sigui, que no et preocupis, que estaràs ben acombullat, no hi ha problema amb això. Francesc, recupera't, Jo sabia que la història t'impressionava, però no tant.
M'he quedat sense veu.
Ja ho veig.
M'he quedat sense veu, però seguim.
Amb la Judit farem via. Resulta que a Corea del Nord... van decidir que construirien l'edifici més alt d'Àsia. I van començar a construir a Pyongyang, la capital, a l'hotel Ryugyong. Disculpi'm els coreans que ens estiguin sentint, perquè potser la meva pronúncia... No, jo sóc de Corea del Nord, no hi ha problema.
No posis gaire allò amb els coreans.
No. El van arribar a construir, perquè va començar l'any 87 a edificar-lo i van fer un edifici de 330 metres d'alçada, que és més o menys, perquè ens fem la idea, com la Torre Eiffel. Perquè la Torre Eiffel, amb l'antena posada, vull dir que és molt, molt, molt alt. La idea era acabar-lo l'any 92 perquè havia de coincidir amb el 80è aniversari, feia anys, el president etern, aquest era el càrrec, Kim Il-sung. Resulta que Kim Il-sung no va ser etern, en contra del que deien, i es va morir, pobre home. Però, a més, va passar una altra cosa terrible, que és que l'any 91, l'any abans d'aquell esdeveniment, va caure la Unió Soviètica. La Unió Soviètica ajudava moltíssim aquell moment a Corea del Nord i allò va provocar un desgavell econòmic brutal. Tot plegat que van fer l'estructura, però no van aconseguir tirar endavant. I allò va quedar com una mena d'edifici immens, no acabat, res a l'interior, la façana sense fer, etc. Llavors va arribar el següent dirigent, el fill de Kim Il-sung, que era Kim Jong-il. Kim Jong-il, que era un dirigent anomenat el líder estimat, passem de l'etern a l'estimat, doncs tot anava molt bé i va decidir, escolta, hem de tirar endavant, ho farem, acabarem el 2012. I s'hi posa, patapam. Resulta que tampoc era etern com el seu pare. Ho havia heredat la falta d'eternitat i el pobre home es mor. Llavors la cosa es torna a aturar, clar, la façana. Ja havien posat les finestres i havien netejat l'interior, amb la qual cosa tenia un aspecte ja una mica més decent. Resultat, arriba Kim Jong-un, l'actual dirigent, ell s'ha de consolidar el poder, es carrega una exdona, un tiet, un germanastre, una coseta, normal.
Quatre coses, sí.
Què fas quan arribes al poder? I llavors li va posar una pantalla de l'ex de l'ETS a l'exterior per fer propaganda del règim. I així estem. Segons el llibre Guinness dels Rècords, l'hotel en qüestió, el riu Gyeong, és l'edifici sense ús més alt del planeta. I això és una altra troballa del règim popular de Corea del Nord. No us queixereu, que no l'he lluat prou. La policia política que carreguin contra el francès i la Judit.
Sí, sí, jo ja me'n vaig a passar comptes.
Que li descansa.
Judit, remates tu, eh?
Sí, tant. Mare, ai, Déu meu, senyor.
Adéu, fins demà.
Pausa, pausa, que s'ha de cuidar aquest home.
La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu fa 30 anys.
Vine a celebrar-ho del 12 al 14 de desembre als carrers i places del centre de Cardedeu.
Més de 200 parades on trobaràs tot el que necessites per passar les festes i amb activitats per tothom.
Vine a la Fira de Nadal i del Torró Artesà. Vine a Cardedeu.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Saps qui va ser el dibuixant Mario Armengol? Descobreixo l'exposició Tinta contra Hitler al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'únic il·lustrador de l'Estat que va treballar en premsa a la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial.
No et perdis l'exposició Tinta contra Hitler i a la mateixa sala Espurnes de la Guerra 1914-1918 amb dibuixos satírics d'Alfons del Manac.
Fins a l'11 de gener al Manac.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
A l'hivern, very boira, Mr. Police. A l'estiu, very, very hot. I així surt la DOP Pera de Lleida. Very, very dolça.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Boníssim tot. Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Per Nadal, regala Festival Ítaca. Lobo Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, Cupido, Barri B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més artistes per anunciar. Aquestes festes regala estiu a l'Empordà amb el Festival Ítaca. A la platja de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny. Aprofita els descomptes de Nadal.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Arrelant amb els fetus.
La terra és per qui la treballa. Això sembla que no tothom ho sap. El món del Martí sempre espera que guanyi en calés tot el que sembra.
Aquesta colla de la Bisbal d'Empordà ha trobat el punt just a la seva esmolada fórmula musical, que bascula del punk a la cançó de taverna, com si els pogues defensessin la nostra catalana terra. Els fetus s'apunten a tots els clams i a totes les barricades. Una nova mostra amb terra de secà.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ara que el Garriga s'ha quedat sense veu, hem dit, doncs, escolta, posem-hi festa i sentit de l'humor.
A currar, vamos a trabajar, nos vamos a currar.
Vamos a trabajar.
A currar, vamos a trabajar, nos vamos a currar.
Vamos a trabajar.
I és que avui ens visita una persona que es fa un far de treballar, es fa un far de currar, un cantant, un actor que en els últims anys hem pogut veure, a banda de fent música, també en escenaris teatrals.
Yo pensaba que no la habían agarrado la mano. O sea, que no le habían sujetado la mano.
A obres com Jauria i Herma i també en sèries com aquesta.
Seré pare? O sigui, serem pares?
Uah. Sèrie Jo mai mai a 3CAT, que ara, per cert, està rodant segon capítol, també aquesta altra sèrie.
¿Te crees mejor que toda esta gente que está aquí? Te estoy hablando.
Caballero, no.
Mira, es tu puto trabajo. Si te insulto, te jodes y te aguantas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar?
Aquí fent de policia molt dolent a la sèrie Antidisturbios, però sobretot, sobretot el coneixem pel seu projecte musical.
Yo no soy nadie ni tampoco sé de nada. Por no tener no tengo ni siquiera identidad. Nada por aquí ni tampoco por allá. Pero mira, mueve el cuello tu papá. Yo no soy nadie ni tampoco sé de nada.
David Menéndez Boye, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta cançó és boníssima. Mira, mira, mira com fa, mira, mira.
¿Dónde vas? Que te he puesto las palmitas donde a ti te gustan más. ¿Dónde vas? Te lo veo en la carita, no sabes disimular.
Impossible no moure's, sentint això.
Totalment.
És brutal. Ara, ara puja, no? Això?
Confirmado, Boye no sabe nada.
Oye, ¿saps algo o no saps algo? ¿Sabes nada o no sabes nada?
Bueno, poc, sé poc, sé poc, però m'encanta fer moltes coses.
D'això es tracta, de passar-s'ho bé, de treballar molt. El Boye avui ve a la tarda, coincidint amb el tancament de la seva gira aquest divendres, eh? Aquest divendres a la sala Ras Matàs de Barcelona. Nervis, tot a punt?
Molts nervis, moltes ganes. Al final també és un projecte petit, jo ho tinc tot al cap. He de treballar en tota la comunicació, la producció, en l'artístic, en la direcció, no sé què. Llavors tinc moltes
sí,
coses al cap.
Sí, tu fas tot tu.
Bueno, tinc molta gent, però ho he de tenir tot al cap jo. I ara només he de gaudir i de que disfruti la gent i que s'emocioni.
Em sembla que encara queden algunes poquetes
sí,
entrades a la venda. Què tindrà d'especial aquest concert per la gent que s'animi a venir a veure't?
Pues tindrà coses especials. Serà el primer concert després de ser pare. Això sempre és especial per mi i per la gent. Hi haurà col·laboracions en directe de gent que encara no podem dir, però que seran sorpresa i que seran molt, molt maco. També hi haurà molta part performativa, o sigui que serà un concert que jo aspiro que sigui un dels meus millors concerts fins ara.
Has estat aprox un any i mig de gira. Mm? Quin balanç fas d'aquesta gira?
Bueno, ha sigut una gira maca, però també com he hagut de parar-la perquè he sigut pare i suposo que la gent ho haurà entès. Tenia una situació familiar una mica delicada i vaig decidir estar a casa, però ara ja tinc moltíssimes ganes d'acabar amb aquest Boye en Barcelona, el Ras Matàs.
Ara feia referència a la paternitat. Han estat 2 anys de la teva vida on t'han passat coses molt fortes en l'àmbit personal. Ya no estoy solo. ¿Qué ha vingut al món?
Bueno, ha vingut una persona molt especial. He sigut pare i també volia fer una cançó també per a aquelles persones que hi ha un moment de la seva vida, ja sigui per una parella, ja sigui per un moment, ja sigui inclús per la fe en Déu o per alguna història que no s'han trobat, pues, que ja no estan sols. I volia fer com un homenatge a això, i en aquest cas pues, a mi ha sigut pues, el meu fill que ha vingut i per dir-me que ja no estic sol.
Bo, ja saps què em va passar? Recordo que un dia mirant Instagram vaig veure una foto que vas penjar que deies he sigut pare, ho deixo, però jo al principi vaig dir, què li ha passat? Ha anat malament alguna cosa? No? I vaig pensar, ostres, amb les dones potser estem més acostumats que quan som mares fem una pausa, reprenem la nostra carrera, però els homes potser no estàvem tan acostumats, no? A que digueu, no, un moment, he sigut pare, freno,
sí.
I després hi torno.
Sí, sí, jo, mira, ho vaig parlar molt, i ho vaig parlar molt amb els meus amics artistes que havien sigut pares, i també tenia una situació que ara no explicaré, però internament a casa una mica difícil, i vaig decidir que el més important és estar a casa i amb la meva gent. I sabia que això no és un tren que es perd, que només són uns mesos, i ho he fet bé. I miro enrere i dic, sort que ho vaig fer així, i ara pillo moltes ganes aquest concert.
Tres cabezas ladrando en la orilla.
Oye, oye, tu brilla.
Oí la primera y decía que fluya.
Remo perdido, jamás se destruya.
Después la segunda cantaba en la orilla.
Oye,
al fin la tercera me mete la puya.
Ara que parlàvem de la paternitat, l'any vinent protagonitzaràs una sèrie on fas el paper d'un pare que precisament exemplar no seria.
Sí, és així. Estic molt content perquè és una sèrie produïda pels Javis. Un text de...
Això són paraules majors, eh?
Sí, 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 que es presenta a Movistar Plus. És un personatge bastant... Bueno, és un personatge principal, però bastant maco. El que passa és que sí, seré un poco... Bueno, ser un pare que no s'acaba de cuidar molt de la seva gent, un pare que es deixa emportar per la nit, per l'eufòria, per la droga... I, bueno, també és un mirall de molts pares d'aquesta societat i o un mirall d'aquell pare que ojalà no sigui mai.
Pot ser que et toqui sovint fer els papers de malote, de machito, de...
A veure, és la meva cara.
Creus?
Bueno, o sigui, en el món audiovisual... El que diu la teva cara, el teu nas, mi unicejo, mis ojos, mi cara de basco, tot això fa molt.
Cara de basco.
Clar, llavors, quan estem en teatre, pues, el teatre ja no és tant el perfil, sinó tant pues, com la veu, el cos, pot fer un altre personatge, no? Però en quant a l'audiovisual sempre es pensen que només puc fer això, però hi ha bons directors i directores que saben que en realitat sóc un sensiblon.
Sí, eh?
Sí.
Si darrere aquesta cara i aquesta musicota així potent,
sí.
Ets sensible.
Sí, home, si vens al meu concert veuràs que no només hi ha una cosa de producció potent i agressiva i forta, inclús cínica, sinó també hi ha moments molt, molt sensibles i molt oberts.
I atenció a aquest desplegament del Boye.
Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara.
Ara que parlàvem de la sensibilitat, és veritat, aquí.
Lo siento,
una mica.
Mi amor,
aquí et començo a treure aquesta cosa, aquesta aura de...
Sí, sí, sí. Jo intento que hi hagi moltes capes en tot el que faig. I jo crec que un artista ha de tenir la sensibilitat per bandera, no? I Rocío Jurado, no sé, havia de ser ella. Per mi hi ha dos referents molt importants dins del disc, o tres, diria, que són Rocío Jurado, Pepe Rubianes i García Lorca.
Y tu cara, tu pecho, tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
La Jurado, ens deies Rubianes i Lorca, per què?
Bueno, perquè he fet com una ovació a aquestes persones que per mi són grans artistes. Rocío Jurado per la qualitat interpretativa, per aquella cosa dels artistes i cantants que sentien el que deien, que tenien la veu com a bandera i no tant tota la producció i de més, aquella emocionalitat. Després Lorca per com escrivia, que en la meva cançó de Que se queme la danza que vaig crear amb el Raúl Refri, doncs li vaig donar aquesta, exacte. Li vaig donar aquest espai al disc i després a Pepe Rubianes, que per mi en Vamos a Trabajar era molt important, aquesta part més cínica i a la part molt com molt juganera.
Ara ho deies, la veu, la importància de la veu. Avui que tenim el Garriga amb la veu una mica fluixa, això als artistes us passa molt o és un mite, això de dir tinc un concert en què dos sense veu? T'ha passat mai o què?
Bueno, o sigui, jo recordo molts moments, per exemple, ara que deies que parlàvem abans offline del Vida, per exemple,
sí.
Hi ha molts moments de festival, imagina que jo toco a les 2 del matí. I llavors estic a les 2 del matí, estic al Vida, més que hi ha molta sorra, no sé què, estic veient...
Sí, molt pulsim, totes les coses.
Hi ha un concert, i jo no sóc dels que em poso sec abans dels concerts, llavors és com, vale, la gent està parlant, estem no sé què, llavors jo intento, faig així, com que no parlo, o perquè si no, és veritat que és important la veu, després tu, en el teatre també, quan fas 5 funcions per dia, has d'anar, per setmana, has d'anar molt en compte la teva veu.
M'han dit, això no en tinc ni idea jo,
és mentida.
Que et pregunti qui són els Nirvunjatis.
Qué difícil és mirar atrás.
Què és això,
Nirvunjatis?
Ah, perdó.
Nirvunjatis és... No, és molt difícil de dir, això.
Nirvunjatis, sí, aquesta paraula, què és això?
No, mira, això és un homenatge al meu grup d'amics. És el meu grup d'amics de tota la vida, a més que anàvem al Raz quan érem joves, i ara aquest concert del divendres serà un... un homenatge per nosaltres. Al final és un grup d'amics com molts altres, però són 20 homes, 20 tios, que ens hem estimat des de fa anys, des del col·le, i és un homenatge amb ells.
Avui hi ha una notícia d'actualitat que creiem que et toca.
Oh. El 30 d'abril, Jesucristo García, yo no soy Jesucristo García. A mí no vienen a verme los enfermos. A mí viene a verme la gente sana.
Avui hem conegut la mort de Robe Iniesta, el cantant dels Extremo Duro. Tu ho havies versionat, de fet, no? O t'havies inspirat en una lletra seva?
Sí, bueno, sempre ha sigut un gran referent. Robe Iniesta per mi és un dels millors lletristes en habla hispana, sens dubte. A mi no em va agafar l'època aquesta de 15-16 anys d'Extremo Duro, em va agafar més adult. I era una passada poder llegir les seves lletres, llegir la seva ànima i veure que és un dels grans referents amb KCO, Albert Pla o Pau Riba.
Doncs amb aquest referent del David Menéndez, Boye, acabem l'entrevista. Aquest divendres et podem veure a la sala Rasmatas.
Yes, gràcies. Us esperem. Moltes gràcies.
Ara farem una pausa, però després concurs, 9-3-2-0-7-4-7-4. Avui, repte sonor.
Viu aquestes festes a Barcelona, capital europea del Nadal 2026. Deixa't enlluernar pels llums, passeja pels mercats, descobreix els pessebres tradicionals, viu el Festival de Nadal a la plaça Catalunya i els concerts a les places. Ho trobaràs tot a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui, Germans de Sang, el Teatre Condal, patrocina aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Vinga, va, que arriba el moment preferit del Garriga. El concurs!
Em fa molta enveja.
Avui que fem el repte sonor, potser podíem posar la teva veu.
Hola,
què és això?
Quina persona d'aquest programa sóc?
No estic exagerant. O sigui,
una mica sí,
una
que,
sí que
estaves exagerant. Déu meu, senyor Garriga.
No, jo estic aquí
per... Vens a jugar amb
nosaltres?
No, vinc
a escoltar.
Què hem de fer?
Escoltar. Tenim oients, ja?
Sí, em diuen que està patat, això.
Els 100.000 ens estan escoltant ara?
És que és l'hora màgica. L'hora màgica de la millor hora del dia és l'hora del concurs. A veure, va, que tinc la Begoña de Barcelona a punt per participar en aquest concurs, en aquest repte sonor, que, per cert, avui de premi, entrades per anar a veure el nou espectacle de Jordi Casanovas, Göteborg a la Villarroel.
Oh.
Està bé. Begoña, què tal?
Hola,
com
bona tarda.
Estem?
Molt bé, nerviosa.
Home, és que això imposa, eh?
Una miqueta.
Jo crec que el repte sonor és dels més difícils. A veure, va, et disparo el primer so. Déu-n'hi-do quin so, eh? Et disparo aquest so, a veure, què diries que és? És el sonar de l'any passat, cap a les 8 del matí. És el Vecna de Stranger Things amb una màquina per evitar apnees. Quina foto. Són els sons de Júpiter captats per la NASA? O és un so d'aquells que en diuen ASMR per relaxar cangurs australians? Déu-n'hi-do, està complicat avui el tema.
La 3,
que serien els sons de Júpiter.
Jo també crec que és aquesta.
També creus que és aquesta?
Sí.
Doncs els sons de Júpiter és una resposta correcta!
Molt bé,
Begoña. No pengis, perquè tenim el telèfon. Tenim el telèfon al Vicenç, a veure si ho fa tan bé com tu, d'acord? No pengis. Aviam, Vicenç, bona tarda.
Digue'm, bona tarda.
També truques a Barcelona, tu?
També, sí.
Era difícil, el repte de la Begoña, però l'encertada, a veure tu com te'n surts, a veure el teu so. Oi? Què és això? Opció A, a veure, És la camallera de Bertín Osborne? És la mosca del mic? És algú imitant un mòbil en mode vibració? O és el so d'una balissa B-16 quan et geolocalitza?
Buah, és molt difícil avui,
molt difícil. Bertín Osborne, la mosca del mic, algú imitant un mòbil amb vibració o la balissa B16.
Jo crec que algú imitant un mòbil amb vibració.
Algú imitant un mòbil amb moda vibració és una resposta incorrecta, Vicenç. Hòstia. Quina llàstima.
Què era això?
La mosca del mic. Jo, sé, jo no la conec, la mosca del mic. Tu la coneixes?
No,
jo tampoc.
Podeu dir,
quina mosca, noi, quina mosca.
La mare d'entendre.
Mare meva. Bueno, Vicenç, truca un altre dia, eh?
Un altre dia, gràcies.
Gràcies a tu per participar. I Begoña, moltes felicitats, eh?
Molta il·lusió.
Estaves nerviosa, però ha valgut la pena avui, això, eh?
Sí. Molt guai, molt guai.
Que bé, doncs per tu les entrades per veure aquest espectacle del Jordi Casanovas a la Villarroel. Gràcies per participar, Begoña.
Gràcies.
I Garriga, tu, què hem de fer amb tu?
Jo em cridaré una miqueta.
Repte sonor.
El repte sonor és millorar la veu de cara al programa de demà.
Ai,
bueno, un whisky a dormir.
Això mateix, un whisky a dormir. Va, nosaltres ho deixem aquí. Ara arriben els del que no surti demà. Nosaltres, a partir de les 4, a veure el Garriga com el tenim. Vinga, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins demà.
Ai.